A Flor de Pell, amb Roser Ventura.
Molt bona nit, un dimecres més a les 9 del vespre ens toca parlar a Flor de Pell amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Tots hem sigut infants, tots hem tingut uns pares, una família, i sovint, quan ens fem grans, a vegades recordem alguna situació que ens ha incomodat o algun comentari dels nostres pares que ens ha pogut ferir i que això encara ho arrosseguem, no? Aquestes ferides emocionals. Això és habitual?
És habitual, més habitual del que ens pensem. De fet, està molt present, no? Perquè tots els problemes i conflictes que vivim a la infantesa, de fet, pensem que queden enterrats al passat. Inclús, a vegades ho comentem amb certa gràcia. Mira, a mi em passava això, a mi em deien això, em deien allò, ha, 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 hi, hi. Però realment el que no es queden enterrats, queden vius. Queden vius i fins a cert punt ens marquen moltíssim, determinen la forma que tindrem de viure, si serem feliços o no. És un aspecte aquest molt important perquè el món emocional és un gran desconegut per la majoria de la població. Llavors, tot el que sigui posar-hi llum ens ajudarà moltes vegades a entendre per què de vegades tenim les respostes que tenim, que ens pensem. Vull dir, el més fàcil és sentir-nos culpables perquè ens diuen que no estan bé o que és una mala resposta, és una mala reacció, o tenim tendència a qualificar-ho, no?, a jutjar-ho. Hala, què fas? Però realment tot això té una explicació. O sigui, que una resposta automàtica, agressiva en un moment donat, o de rebuig, o d'evasió, o de no voler parlar-ne, tot són respostes adaptatives que hem après de petits però que no hem pogut, diguem-ne, sanar. Val? Són ferides. Perquè no hi siguin aquestes ferides o hi siguin amb un nivell
menor,
amb un grau molt, molt baix, el nen o la nena ha de rebre tot el necessari dels seus progenitors i sobretot de la mare. Val? Només que hi hagi dificultats a la família, que la mare no sigui una dona, per exemple, que s'hagi sentit realitzada com a dona, que pugui volcar tot el seu afecte i la seva plenitud i el seu benestar en la criatura, en el seu fill, fa que el nen, doncs, creixi i es desenvolupi i maduri amb una estabilitat de per si ja amb la que creix. Vull dir, no ha de fer res especial. És un nano, segurament tots els nanos, demostrat científicament, i això em sembla que ho he dit en algun altre programa, que els nadons que han sigut més acariciats i més acaronats, val, són persones molt més segures, amb un autoconcepte molt positiu, molt confiats en si mateixos, etc. O sigui, tot el que no sigui això ens porta a arrossegar una ferida emocional que ve condicionada per molts factors que succeeixen, no?
Digues, digues. No, que el que acabes de dir a vegades em sembla que trenca una mica uns models que s'havien instaurat, sobretot, no ara, però sí a la meva època, quan jo era un infant, potser la teva també, de que els pares, doncs, no, l'has de deixar plorar la criatura perquè si no t'està prenent el pèl. No, és que no la pots agafar en braços sempre que tu vulguis o sí, que ella vulgui, sí, perquè l'estàs malcriant. Són coses que s'havien sentit a dir en una determinada època i que potser és això que ara sí que s'ha canviat una mica aquest model i que és molt més liberal en aquest sentit de fes el que tu necessitis fer a la criatura.
És una bona, bueno, és una bona explicació, però deixa'm que et digui, no? Clar, nosaltres venim de... Bueno, els nostres pares i els nostres avantpassats més propers venen d'una postguerra i d'una guerra. Llavors, clar, en moments de supervivència, a nivell de que no teníem per menjar i havíem de buscar-nos la vida, i etc., l'altre dia un actor conegut, que ara ja està jubilat, ho deia a la ràdio en un programa que vaig sentir, escoltar. Abans no teníem temps d'estar deprimits, deia. Perquè, clar, el més important era sobreviure. Llavors, un pare que li deies que estaves deprimit, primer que no existia la paraula, i a més et donava un clatellot.
Espavila't.
Espavila, perquè, escolta, si no, aquí et moriràs de gana, entens? Avui dia això és impensable, perquè vivim en una societat superabundant, perquè, sobretot, els pares han fet un canvi, però un canvi desequilibrat, en el sentit de que volen protegir els seus fills, en lloc de donar-los eines perquè madurin, els estan sobreprotegint i els fan persones dèbils. O sigui, els adolescents avui dia tenen una tolerància quasi bé zero a la frustració. i a més s'hi acomoden. Vull dir que és com que viuen les situacions que a més no estan adaptades a la seva realitat tampoc, ni a la realitat dels temps que vivim. L'educació, bueno, patina, però això ja ho hem parlat també en altres programes. Sí. Però clar, totes aquestes mentalitats condicionen que responguem d'una manera o d'una altra, però això no vol dir que per dins, o sigui, internament, no continuem arrossegant aquestes dificultats emocionals, que són les que després expliquen la gran dificultat que tinguem a l'hora de gestionar la nostra vida, de tenir una relació de parella sana, de tenir un matrimoni, si és el cas, sa, de tenir fills i no tenir greus conflictes, d'acord? Vull dir, com que ho hem normalitzat, perquè la mateixa societat i la mateixa activitat i la frenètica que portem no ens deixa temps per poder qüestionar-nos certes coses. O sigui, no s'han qüestionat, han canviat els temps, però hi ha moltes coses que són vitals i que són bàsiques. Per exemple, aquestes necessitats bàsiques que si no s'atenen per les criatures, després arrosseguen tota la vida una ferida emocional que no és sempre la mateixa, ni són les mateixes, no és una única, sinó que poden haver-hi diverses, no? Però que evidentment està demostradíssim que ens condicionen, no? I llavors, clar, l'altre dia aquest actor deia, el José Sacristán, va ser una entrevista, no? I deia, clar, jo quan era petit, o quan era la meva època, és que tot això no existia, no? Tanta història i tants problemes i no sé quantos. Ens espavilàvem i punt, però clar, era un altre temps. I no teníem la informació que tenim ara i no teníem el bagatge que tenim ara. Que avui ho fem millor que abans? Jo diria que no. Abans tampoc es feia més del que es podia, perquè ja et dic que eren uns altres temps, però ara també ens hem oblidat de lo més, ens continuem oblidant de lo més important. Llavors, tema emocional és una qüestió indispensable perquè puguem tenir una vida i podem parlar inclús de felicitat, que la felicitat també és una paraula que s'ha banalitzat molt, perquè confonem felicitat amb benestar, de tenir tot lo necessari, no? Un necessari materialment. Associem felicitat, èxit i plenitud bueno, i haver aconseguit tots els objectius que ens hem marcat i ho equiparem al benefici econòmic que podem obtenir i no valorem que estem entregant les millors hores i els millors anys de la nostra vida i no atenem el que realment és essencial i necessari, que és com estem nosaltres. Des d'on estem fent les coses? Les fem per aconseguir o les fem per ser? Que això també n'havíem parlat en algun programa. Sí. Val? Llavors, clar, aquests conflictes i problemes que vivim a la infantesa no es queden enterrats, realment queden actius. Llavors, què passa? Que d'adults, quan patim un trauma o una separació o no sé, un problema important, és com que el nen-nena que portem dins torna a aflorar. Aquest nen no ha pogut créixer emocionalment i continua allà. Llavors, la resposta... O sigui, és una resposta adaptativa nul·la, per què? Perquè és una resposta irracional, perquè és el nen o la nena que està realment defensant-se, creant un sistema defensiu, no? I ja dic, l'edat o la maduresa que podria semblar convenient quan hi ha una ferida emocional amb un cert grau, és impossible. Per això a vegades hi ha gent que és que jo em sento culpable perquè quan em passa això no puc callar i tinc massa odi i tinc... Però clar, hi ha una ferida dins. Si aquesta ferida no se la mira, no se l'escolta, no se la deixa aflorar, per ser compresa, és que ja la podem apartar, ja ens hi podem resistir, ja la podem tapar, no serveix de res.
Clar, però tornem a sempre una mica el mateix, quan hem parlat d'aquests temes d'anar a buscar l'origen i d'anar a rascar.
Sí.
Clar, això fa mal i és recuperar una situació de la infantesa que tu tens allà com clavada com una espina. Per tant... Sí, costarà, a vegades... que no és una cosa àgil i fàcil de dir, doncs mira, va, ja ho tinc superat.
No, absolut. A més,
que no és que no es pugui fer, ni molt menys.
No, i tant que es pot fer, però clar, es necessita, o bé, jo em trobo, amb la realitat, amb els meus consultants, em trobo o que estan en un moment molt malament, molt crític, o que han tingut un sotrac molt fort, o que realment han arribat al límit, i llavors ja es trenquen. Emocionalment es trenquen perquè no poden assumir ni se senten capaços de gestionar de cop tota una sèrie de coses que s'han anat produint en la seva vida i els ha deixat totalment fora de joc. M'explico? En quant a pues, coses que venen totes juntes, no sé, a vegades allò que diem, no? És que les desgràcies no venen soles, no venen mai soles. normalment doncs, és una cosa que desencadena una altra i de cop i volta tot, es genera tot un malestar que pensàvem que teníem controlat i resulta que ens adonem que no tenim res controlat. Del que pensàvem que controlàvem, no controlem res. I aquesta és la crua realitat. Llavors, clar, primer entendre que la crua realitat ens està dient alguna cosa, que si la volem veure o no és una qüestió, evidentment, de cadascú. Però que si volem realment sanar tot això que hi ha dins i que ha de sortir que es vol, i necessita ser expressat, perquè si no, no es pot sanar, no podem estar mirant cap a una altra banda. Ara, que l'opció, evidentment, és sempre de cadascú. Doncs jo vull continuar per aquest camí, doncs molt bé, alguna cosa més hauràs d'aprendre. Però al final sempre hi ha un punt on si tu no estàs sent fidel a tu mateix, la vida...
Acabarà trontollant.
Sí.
Val. I d'aquestes ferides emocionals, n'hi ha algunes que es repeteixin més que d'altres?
Bé, jo volia aquí, més que res, primer fer esment a la teoria de l'aferrament, de que com ens vinculem als altres. Com, per comprendre el tipus de relacions que establim amb els altres, ni que sigui amb els nostres progenitors, germans, amics i parella, sobretot, hem d'entendre com afecten aquestes ferides al nostre comportament futur, no? O sigui, aquestes ferides, evidentment, incidiran directament i molt especialment, encara que no ens n'adonem, encara que sigui inconscient, però incideixen directament a la nostra forma de triar com ens volem relacionar. Evidentment, aquestes ferides porten a doncs, un menysteniment, a unes certes inseguretats, a desconfiança de la vida, a certes pors que a vegades són indescriptibles o que no tenen una raó de ser, però sí. Perquè una de les coses que això ho explica molt un autor, molt bé un autor, un metge d'aquí de Barcelona, que també està molt ficat en tot el tema de biodescodificació, això de veure comportaments i poder-los biodescodificar, no com fa l'Enric Corbera, però bueno, dintre d'aquesta metodologia. No? Per a mi, un dels seus llibres vaig descobrir una cosa que deia que ho descrivia com la prerrogativa del lactant. I va posar un exemple que a mi em va il·luminar moltíssim, a més és que ho pot entendre tothom. Va posar l'exemple d'un dia que anava amb el seu bebè i la seva dona i que anaven amb uns amics i anaven per un ràpid, per un riu, no, per un riu, ¿vale? Els van convidar a anar amb barca. I de cop i volta el riu doncs es va posar...
Més ferotge.
Més ferotge i, bueno, i la barca es movia molt, i llavors resulta que ell, observant el seu fill, bebè, acabava de mamar, abans de sortir acabava de mamar. Doncs quan la situació es va posar complicada i el fill es va sentir amb sensació de que allò es movia molt i va sentir en perill, el que va fer és enganxar-se al pit de la mare. Tot i que estava tip, la seva manera de
protegir-se
i de sentir-se tranquil era acostar-se al pit de la mare, no per mamar, sinó per sentir l'escalfor, el batec del cor, el contacte, no? Vull dir... Ell va observar això i a partir d'aquí va desenvolupar una teoria, i és la teoria, la prerrogativa del lactant, no? Vull dir, quan un nen, o una nena, evidentment, nadó, sempre estem parlant dels 0 als 7 anys, que és quan es forma la nostra personalitat, vale? Segons aquestes ferides, tindrem un tipus de personalitat o un altre, que ara hi entrarem, no? Però és molt important entendre aquesta cosa, molt gràfic, no? Perquè realment, quan el nen no rep aquesta protecció, quan se sent en perill, la sensació del nano és que està a punt de morir, o sigui, és perill de mort. Quan una criatura no pot agafar la mare o de cop i volta no la té quan la necessita, i això es repeteix al llarg del temps, o que la mare el deixa plorant, com jo m'he trobat, he hagut de tractar amb persones que tenen el record de que les mares els deixaven plorant al bressol amb un pis a dalt, separats, i que arrosseguen uns problemes interns d'inseguretat i de tristesa, però no us ho podeu imaginar. I el record aquest de repetidament fins que la nena va aprendre a callar i a dormir-se, però clar, amb un terror intern, perquè clar, és una criatura, és inconscient, necessita la protecció de la mare. Si amb una criatura la deixen plorar, com deia aquell famós metge, no?, que els nanos se'ls ha de deixar plorar, això va ser, vamos...
Sí, sí.
I a més, un home que no sap ni el que és tenir un embaràs i parir, i que moltes vegades hem seguit
clar, i és que a més
pediatres
a més deixar...
que no tenen ni idea de lo que és parir.
Clar, i a més, per una mare... Crec que deixar plorar la criatura
insistentment... No només això, el sentit de culpa de que
clar.
Estic fent això perquè m'han dit, però jo el que sento és que l'he d'agafar.
Clar, no? D'ocasionar un trauma a la criatura i a la
sí.
mare.
Sí, 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 és que és això. I la criatura, a més, ho rep. Imagina't
la problemàtica que genera
el caos,
aquí.
El caos, no? És que és un caos tremendo. O sigui, no és feliç ni el bebè ni la mare. I al bebè el que li estàs dient és, nen o nena, no tens dret a ser atès, no? I què vols que entengui la criatura? No és incapaç de raonar. És simplement la necessitat de protecció i això, vamos, clar. I això amb els anys s'ha anat estudiant i, evidentment, avui dia, inclús els hospitals ja estan permetent que un cop nascuts els nens ja no els separen de la mare.
Sí,
imagina't
sí, sí.
Si és important. Aquesta ferida ja és, d'entrada, una criatura que acaba de néixer, que el separen del cos de la mare i el porten
a la nurseria, que es deia abans.
Imagina.
No, no, i ara, a més, t'ho aconsellen de que si la criatura plora a la nit és no, posa-te-la sobre teu
sí,
i
clar,
ja veuràs com es
clar,
calma.
Clar, imagina't, no?
Sí,
clar,
sí.
Hospitals creat la majoria de les vegades per homes que no saben el que és la maternitat ni ho poden entendre. Poden imaginar.
Clar, jo crec que és un aprenentatge constant i que es fa una mica assaig-error.
Sí.
Malauradament, i es veu com molt fred, dit així, però és així.
Sí, sí, perquè si ens ho qüestionem, ja inclús anar a un hospital a parir ja és algo medicalitzat, entens? És com si ets una malalta, has d'anar a l'hospital a parir. Tot això, clar, ens ha portat a allunyar-nos molt del que és la relació sana entre mares i fills.
Mm-hmm.
Perquè això ha portat realment problemes importants. I els adults d'avui arrosseguen unes carències en aquest sentit que evidentment s'han perpetuat i que si no ho arreglem els nostres fills també les arrossegaran. I a més, tal com està el món, no? amb aquests conflictes, amb aquesta inseguretat, cada vegada és més present, mm-hmm. no? Les pors. Llavors, clar, si no sanem aquestes ferides, si no hi ha consciència, doncs les perpetuem i a l'edat adulta ens condicionen la forma de viure. Llavors, parelles que no funcionen o parelles que es van repetint al llarg del temps, tot això ve d'aquestes ferides, vale? Ja et dic, una de les més ferides infantils i que fan més mal potser és el rebuig, sentir-se rebutjat. Quan pot ser? Doncs, a veure, una de les coses que més afecta a la criatura, sentir-se rebutjat per la raó que sigui, que a vegades són raons molt peregrines, que pensem això, si és el més normal del món. Però per una criatura sentir-se rebutjada a l'edat adulta vol dir que tindrà idees equivocades sobre el que és el dret a existir. O sigui, hi ha moltes persones que no s'adonen que per elles el dret a existir és algo com que no se l'han guanyat. Han vingut aquí però no s'han sentit rebudes. No s'han sentit que venien en el moment adequat. Val? Vull dir, això a un nano li afecta molt.
Uh-huh.
I ho veig perquè també tracto amb nanos i a vegades no saps per què tenen unes certes actituds, una desconfiança i no saps què és, no? I realment ve d'aquestes coses, de que jo mateixa, amb una família nombrosa, no? Jo em sentia que sobrava, perquè el diàleg, el llenguatge que utilitzaven els meus pares, la forma de parlar i de queixar-se i d'entendre la vida, era constantment que doncs em vaig sentir que feia nosa, que sobrava, perquè érem molts germans i allà era un... Bueno, complicava molt les coses i la feina i no arribàvem mai, etcètera, no? Només per aquesta vivència un ésser humà es pot sentir que està de sobres, que ha vingut
clar.
Aquí i que no sap per què ho ha vingut. Té sentit, no em sento estimat, no em sento ben rebut, a més a sobre ara n'arriba un altre a darrere i si jo estava mamant, doncs ara resulta que em desteten i pum, perquè ha arribat un altre,
clar.
Saps? Això constantment passa i no li donem importància.
Jo també crec que és una idea potser o una percepció recurrent amb famílies nombroses,
sí.
Perquè jo, amb amics que tenen 3 fills, amb 2 casos diferents que no es coneixen ni entre ells, m'han comentat que, ostres, és que si ens haguéssim quedat amb 2. I clar, dius, ostres, això m'ho dius a mi, però potser també ho estàs transmetent d'una manera o altra al tercer pobre o a la tercera, que no en té cap culpa.
Sí. Sí, a més, en el moment de la concepció, fins a això, perquè clar, evidentment, en el moment de la concepció hi ha una forma d'estar, hi ha unes emocions, quan l'òvul i l'esperma es fecunden, hi ha un estat d'ànim en aquell moment. Segons com sigui aquest estat d'ànim, la criatura naixerà en unes condicions o unes altres. I això, a veure, ja me'n vaig molt lluny, però vull dir, científicament també està demostrat que és quàntic, no? La física quàntica. L'observador modifica l'observat. Tot és energia. Bueno, si anem per aquest camí, és fàcil d'entendre, és molt fàcil d'entendre. I, evidentment, s'ha de tenir una certa sensibilitat per acceptar que això pot ser així. Que no, sí, que algú li pot fer riure, li pot causar... Què m'estàs dient? Què m'estàs dient? Sí, vull dir, tothom accepta el que és capaç d'acceptar i assumeix el que és capaç d'assumir, però que evidentment tot això té influència, això està més que demostrat, val? I més a la consulta surten totes aquestes coses,
uh-huh.
que a vegades inclús un no ho pot recordar de memòria perquè era molt petit, però hi ha la forma de sentir, de pensar que aquella persona ha desenvolupat, ja et dona la senyal de que allà s'han repetit una sèrie de coses en la seva infantesa, o dels 0 als 7 anys. ¿Vale? Llavors, per exemple, una persona o un nen que s'ha sentit rebutjat, pues, jo què sé, quan arriba per sorpresa, ostres, m'he quedat embarassada. I, o abans, que passava molt, no? Que no hi havia ecografies. Mm-hmm. Jo vull un nen, i surt una nena.
Però això encara passa ara, Roser?
Sí. Ja t'ho dic jo que sí.
Perquè molta gent pensa, no, jo vull un nen o una nena, el que sigui.
Sí.
I després es queden embarassats i és l'altre, i hi ha aquí un cataclisme.
Sí, no, i a més, jo, per exemple, la meva filla gran, ella que vol una nena i que vol una nena, i que no, i que d'aigua, conya, un nen. Dic, però Lara, per favor, què dius? És que això no ho pots triar.
Clar, no és que vagis... Escolta, encarrego un nen o una nena per tal dia...
Doncs pues no la treus d'aquí. Hi ha una nena i una nena. Bueno, en fi, res. Per exemple, quan no s'ha anat a buscar, també, no? Perquè, a veure, que et vagin a buscar dos pares il·lusionats que decideixen tenir un fill, anar-lo a buscar és com que hi poses molt de la teva part. En canvi, quan ve, perquè, mira, saps? Ha vingut. Que això abans també... Jo recordo la meva mare dir-ho, no? Clar, ella va ser educada i tot això no se li donava la més mínima importància. Doncs Déu ha volgut. I ja està, i aquí estic.
I ja està, un mes. Ampliem la família.
Sí. Bueno, tot això té una importància. S'ha de saber valorar i s'ha de saber fins a quin punt això és important saber-ho. És millor saber-ho que no saber-ho. Val? Perquè és més informació que et porta claredat sobre... Perquè t'entenguis tu mateix, al final, perquè dins és on hi ha els nusos i s'han de desfer, m'entens? Llavors, és igual, però és important que ho integris i que li vegis un sentit, no?, el que ha passat, perquè a vegades és que no tenim consciència d'on venim, ni per què estem aquí, ni per què hem arribat aquí, ni per què hem conegut aquest o aquest altre, m'entens? I tot està relacionat, absolutament tot. Per exemple, també un nen es pot sentir rebutjat, i això sí que és algo que està molt present encara i ho portem d'anys i de segles. Quan una mare no està bé, per exemple, i té un bebè, i sent que el seu fill li reclama masses coses, masses necessitats que ella no se sent capaç d'atendre. Per exemple, la meva mare és un... Espero que no m'escolti.
Digue-li que no sintonitzi la ràdio aquell dia.
Però sí, ella era doncs, una nena que va ser mare. D'acord? Llavors, bueno, van venir els fills perquè havien de venir. No els van anar a buscar. No. A mi em van concebre quan estaven de viatge de nuvis. Imagina't quin mal tanto que van haver de tornar abans d'hora quan tenien programat 2 mesos d'anar per tota Europa i van tornar abans d'hora perquè la meva mare vomitava per totes les cantonades. Imagina't, no?
Vaya,
en quin
real
moment, no? Imagina't, això. No ho sé, la meva mare no se'n recorda, però bueno, és una trastada, no? I més a més és que no m'anaven a buscar. Vaig arribar. Bueno, pues aquestes coses passen i després afecten, no? La meva mare, amb tantes criatures i tots un darrere l'altre, pues no podia atendre totes les necessitats, perquè ella tampoc no... Ella necessitava que la cuidessin.
Clar, encara no havia passat a l'edat adulta, entre cometes, edat, a l'època
bueno,
més
ella
madura.
Era adulta,
més
però
madura.
Emocionalment estava molt tocada.
Clar.
Va tenir una vida bastant en aquest sentit per la meva àvia, que era extremament religiosa i rígida, i bueno, en fi... Llavors, el nen que s'ha sentit rebutjat en algun moment, i que això més o menys s'ha anat repetint, perquè, clar, una vegada pot passar, no?, que el deixes plorant, vas un moment a comprar i arribes...
Sí, o que el deixes simplement amb el pare, sí, la criatura sí, la deixes sí, amb el pare, i sí. I la criatura se sent que està desprotegit, però la mare s'ha d'anar
sí, sí.
a dutxar, simplement.
Que sí. No, tens tota la raó, és veritat. Però, clar, si això es repeteix molt, com, per exemple, aquestes persones que jo m'he trobat, doncs, que ho recorden, que recorden haver-ho passat molt malament pel fet de plorar i plorar i que ningú els anava a atendre, doncs el nen el que viu és, i el que farà és buscar una manera de que no l'abandonin. Buscar recursos, buscar una parella quan ja tenen l'edat de casar-se, buscar una parella que els tregui del seu vincle, del seu entorn familiar, pensant que d'aquesta manera trobaran l'amor, trobaran la protecció, trobaran tot el que no han tingut. Però normalment això el que porta és anar a buscar personatges o persones que també han tingut la mateixa ferida i d'aquesta manera s'atrauen.
Val? Clar, i un sempre... tapa la necessitat
Exacte.
De l'altre.
O parelles on un fa de pare o ella fa de mare. Val? I s'enrereix molt la relació perquè al cap del temps, a mig termini, es repelen, però es necessiten. Saps aquelles relacions així que, bueno, et vull deixar, però no puc.
Sí, o que es deixen constantment i que després tornen.
Exacte, o inclús les dones que se senten tan poca cosa que inclús neguen els maltractes. Els neguen i pensen no passa res.
És una cosa que mereixo, és o habitual.
Sí, sí, encara que no ho verbalitzi, però ella en el fons sent que no es mereix alguna cosa millor. I s'agafa allò perquè si ho perd, encara que sigui que el que té no la beneficia, sinó que li fa mal i l'està destruint, s'agafa allò perquè és
el, com
el millor que té dintre del que potser ha tingut, no? Uh-huh. I aquests mecanismes són els que fan, perquè hi ha molta gent que diu que jo no ho entenc, si a mi em paguessin jo marxaria el següent dia, m'entens? Vull dir, hi ha tota una explicació aquí darrere que sosté que perquè hi hagi aquestes relacions tòxiques i amb molts graus, perquè una cosa és que et maltractin físicament, però també hi ha el maltracte verbal, també hi ha doncs, la humiliació, etcètera, etcètera. Uh-huh. Llavors, una persona o un nen que ha tingut, s'ha sentit rebutjat, de gran es desqualificarà, tindrà una baixa autoestima, tindrà molta por al fracàs, precisament per la por a ser rebutjat, val? Perquè ho ha interioritzat com algo que evidentment no ha pogut sanar. Llavors, si no és conscient, això el condicionarà a buscar sempre coses que evitin per la por.
Mm-hmm. Val? Sempre, aquest rebuig.
Sempre és la por. En quant a l'abandonament, una altra ferida molt present també. Només perquè el pare o la mare estiguin, encara que estiguin físicament, però que són absents, val? El pare tot el dia treballa, la mare també tot el dia treballa, o la mare hi és, però està fent la seva, està per una altra història, i deixa el bebè, o el deixa amb una criada, o amb una cangur. I pues això, té fills pues com, no sé, com abans els reis, no? Que els deixaven amb les dides, no?
Tot, sí, sí.
El príncep o la princesa agafava, tenia l'efecte amb la dida. I la relació amb els pares és totalment distant i freda, no?
Mm-hmm. Bueno, o molts pares que ho deixen amb els avis.
Amb els avis, això cada vegada més.
Sí. Perquè els pares... La situació, la que sigui.
Sí.
És a dir, per necessitat...
Sí, sí, sí. I el nen ho viu? O sigui, pot ser que l'avi sigui... perquè moltes persones recorden...
Més els avis els presents avis que no pas els pares.
Vale? Sobretot això, quan els dos treballen i tal. Però que, evidentment, la criatura se sent abandonada, t'ho garanteixo. Per més ben cuidada que estigui, la mare és la mare. I el pare és el pare.
Sí, sí.
Llavors, una arribada d'un germanet que no esperàvem, el nen se sent desplaçat.
Clar, però és que això, aquí deixa'm posar la nota, perquè sí. Cap germanet, és a dir, o es porten molts anys i n'és molt conscient que està esperant un altre un germanet, o si no, li arriba per sorpresa sí o sí. Perquè sí. Si tenen 2 o 3 anys de diferència, sí. Per molt que els pares li hagin dit no, aquí a la panxa ja, hi ha ja, un altre ja, germanet sí. O una sí. Germaneta.
Però jo em trobo en molts casos així, per què? Perquè se'ls està superprotegint moltíssim. O sigui, inclús pares que fan el possible perquè no vagi a la guarderia fins que ja no tenen l'any o l'any i mig. Se'ls hi consenteix tot, se'ls hi dona tot, se'ls hi compra tot. Clar, evidentment arriba un germà i aquella nena o aquell nen no volen compartir res, perquè estan acostumats a...
Estar ells sols, a ser els reis.
Llavors, clar, aquí ve el problema. El problema no és que vingui un altre germanet, el problema és que a veure com has educat en aquest, no? Perquè avui dia s'està sobreprotegint molt els nanos, i no cal. No cal perquè, primer, que són desconfiats, i segon, que no aprenen ells a... Se'ls ha de deixar espai perquè creixin, que s'equivoquin...
Que experimentin.
Exacte. Llavors, clar... Quan un nen se sent abandonat, no, sent que no té un recolzament a qui recórrer quan necessita que l'acullin, no? Amb tot el dret, un nen mimat buscarà i si veu que la mare està més pendent del bebè, sentirà gelos. Però, esclar, i amb tota la raó, vull dir, és humanament acceptable, no? Perquè se l'ha educat així. I llavors, clar, si li donaven tot i ara veu que no té el que tenia, doncs, evidentment, entrarà en crisi i se sentirà abandonat.
Clar.
No és culpa seva, però el cas és que se sentirà abandonat. I això és el que s'ha de preveure, no? Llavors, bueno, se senten aïllats, sí, sí, n'hi ha que realment pateixen molt, eh? I ho he vist, eh? Vull dir, inclús nens que això del TDAH tan famós es tornen hiperactius i és simplement per gelos.
Sí, ja ho diuen, no?, que normalment els germans grans, quan arriben als segons o als tercers, fan com un pas enrere. Mm. És a dir, si es porten pocs anys i, per exemple, en el gran li havien tret el bolquer, sí. Doncs pot ser
tornen,
que...
Sí, 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 que el bolquer, clar, fan una
tornin.
Regressió. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, aquestes persones normalment se senten molt víctimes. Val? L'abandó fa entrar en una certa melanconia i se senten víctimes, tenen por que les tornin a abandonar, sempre viuen amb aquesta por. És una que s'ha de treballar molt, molt des de la base perquè és molt difícil abandonar aquesta sensació de que m'abandonaran. No? És com que és una necessitat tan vital que no pots madurar si no tens aquesta seguretat dins teu, no? Llavors, per generar aquesta seguretat dins d'una persona mateix, com que no ens ho ensenyen, és algo que requereix dedicació, intenció i posar-hi molts recursos en quant a realment voler-ho fer, eh? perquè si no sempre estem condicionats per triar amb qui ens volem relacionar o amb quina parella, i sempre ens determinarà o ens farà triar la por que ens abandonin abans que, llavors, clar, voldrem controlar i estarem tot el dia recelant i desconfiant, i això fa malmet molt, molt ràpidament una parella.
Mm-hmm.
Val? Perquè hi ha desconfiança i llavors la relació amb desconfiança, evidentment, es deteriora moltíssim. Molta por a la soledat, gent que, a més, clar, com que tenen por a l'abandó, doncs es queden més aviat, es retiren, no? No són gaire sociables. I davant d'un conflicte, sigui el que sigui, es trenquen, o sigui,
es desplomen,
necessiten algú que els ajudi, no se senten capaços d'afrontar una situació, no? Que potser una altra persona el resoldria molt fàcilment. Una altra de les ferides emocionals que marquen molt i que tampoc la tenim molt, molt, molt present és la humiliació. Molts pares no s'adonen que és molt fàcil que un nen se senti humiliat segons el llenguatge que utilitzin, no? Segur que tots recordem alguna d'aquestes ferides per banda dels nostres pares, no?
Clar, és que qualsevol comentari pot arribar a ser per la criatura humiliant i els pares ni adonar-se'n que estan fent aquell comentari.
És que, a més, els pares ja ho havien sentit dels seus pares i no se'n donen compte d'on estan entrant, no?
Clar.
I reprodueixen un esquema que ells ja han après i amb la qual cosa ho tornen a reproduir perquè no, ni s'ho qüestionen, no paren a pensar si això perjudicarà el futur d'aquella personeta, no? Llavors, es repeteix sovint, a vegades, doncs, aquests pares que no serveixes per res, és que no serveixes per això, és que no faràs mai res de bo, és que ets, o el que es deia abans, ets el... Com es deia allò? Ets l'esca del pecat. Jo me'n recordo això, les àvies ho deien, és que ets l'esca del pecat, imagina't, això per una criatura que a més no ho entén,
clar, dius,
però ho rep com
dient
algo negatiu, clar. És com que m'està assenyalant i clar, una criatura això no ho pot assolir, no ho pot entendre.
Clar.
Aquestes coses marquen molt. Llavors, què passa amb els nanos humiliats? Acaben desenvolupant mecanismes de defensa que els converteix en persones tiràniques. O sigui, la humiliació fa que després ells
es facin més forts.
Aparentment més forts, tenen una cuirassa molt forta i llavors...
Per atacar, exacte.
Per evitar que els tornin a humiliar. Per evitar aquestes humiliacions es tornen agressius, tirànics, egoistes. Segur que tots en coneixem, no? Per defensar-se de possibles humiliacions futures, perquè evidentment és algo que és una ferida important per a una criatura. Avergonyir els nanos. És que nen, és que no parles quan estàs amb gent, és que nen, per què fas això davant de potser uns convidats o en un sopar, el nano... Vamos, això ho rep fatal.
Mm.
Fatal. És que, a més, moltes vegades ni ho perdona. El que passa que, com que som petits i no tenim autoritat i ningú ens fa cas i no tenim forma de defensar-nos, doncs traguem. Però realment aquestes ferides ja la criatura a vegades no les perdona, com per exemple la traïció. Un nen que el traïciona no perdona. És una ferida molt, molt greu.
Mm.
El que dèiem, no? Quan t'avergonyeixen, no? Doncs la criatura acaba creient i acaba creixent amb la convicció de que no val per res. I una cosa molt curiosa d'aquestes persones és que s'enfoquen cap als altres. Conec casos, no?, de persones que s'han sentit molt, molt devaluades i llavors s'enfoquen més en els altres. Com que es creuen que ells no tenen valor,
que no poden arribar,
les seves necessitats, deixen d'atendre-les i es dediquen als altres, a atendre les necessitats dels altres. I estan tot el dia pensant en com ajudar els altres i és com invertir el que seria sa, que és atendre les seves pròpies necessitats, i ho canvien per als altres, no? Llavors, és com que ho projecten amb un altre i per no sentir-se ells, diguem-ne, protagonistes, perquè són molt insegurs i se senten que valen molt poc, doncs busquen aquesta manera de servei als altres per donar-se un valor. M'explico?
Sí, sí.
El mal entès, a vegades, servei al proisme, no? Aquí s'amaga, a vegades, aquest tipus de ferides, no?, emocionals o no sé... No vull dir noms, però vull dir que moltes vegades això, no?, que hi ha gent que confon, que és l'única sortida que troben a la seva vida. Se senten tan poca cosa que pensen que fer el bé als altres, encara que no, ningú els hi demani, doncs amb ella les allibera d'aquest trauma o d'aquest sentiment de menysteniment, no? Vale, després hi ha, per últim, la traïció, com deia, que els nens no perdonen haver estat traïcionats pels seus pares. Normalment són pares que fan promeses que després no compleixen, perquè no els hi donen més importància, ara se n'haurà oblidat.
Un nen... Ah, però és que això és molt habitual. És a dir, almenys jo me n'adono,
no oblida.
Clar,
no oblida.
Jo me n'adono amb el meu voltant, de... Ai, va, si et portes bé, anirem aquí demà, o no sé què. L'endemà, l'únic que se n'en recorda és la criatura.
És la criatura, exacte. Llavors, aquests nens acaben entenent que no poden confiar. es tornen desconfiats, es converteixen en persones que s'aïllen fàcilment, fredes, construeixen murs... Bueno, hi ha molta varietat, però que evidentment d'aquests n'hi ha una pila. La injustícia. Normalment pares que són més aviat freds, severs, exigents, que exigeixen als seus fills injustament coses que potser són coses que ells no havien aconseguit i els exigeixen als seus fills que ho aconsegueixin, des d'aquesta frustració, aquesta incapacitat, o que perquè no van poder. Val? El fill se sent injustament tractat. Se li exigeix quan ell fa el que pot i, a més a més, se li exigeix que sigui, que deixi de ser ell mateix per ser el que els pares volen. Amb la qual cosa això també provoca que les persones no puguin madurar emocionalment i s'encaren només a fer per demostrar, per aconseguir, per dir mira el que he fet, perquè per rebre l'atenció, per rebre el reconeixement. Pares així de severs no en tenen mai prou.
Anna va dir és que potser mai trobarà el reconeixement d'uns pares que siguin així.
És que no el troba.
Perquè mai els hi serà suficient.
I després, d'adult o quan ja s'ha separat de la família, busca persones o busca parelles d'acord que li reconeguin. Llavors sempre està, mai en té prou. Ara això, ara després un altre, i ara més. Perquè no hi arriba mai. Perquè el buit el té a dins, no? Llavors,
clar, no,
aconseguint
no és...
coses, pot aconseguir molt d'èxit o el que vulguis, però satisfacció, plenitud, benestar amb si mateix, estar amb ell mateix o ella mateixa, això es dona més en perfils masculins, eh? Però que és cert que, i a més hi ha una gran massa de població que està enganxada en aconseguir això, no? Triomf, poder, que és tan efímer, no? Perquè a l'hora de la veritat aquestes persones després al final o es trenquen
i sempre necessiten el reconeixement d'algú altre, és
sí,
el que
sí,
deies.
Sí, no poden parar.
Clar, sempre necessiten el copet d'esquena, o ostres, si ho fas bé...
O l'excitació d'agafar un nou projecte. O ara en faig un, ja l'he acabat, o abans d'acabar-lo ja n'agafo un altre, perquè allò m'està demanant massa implicació. Busquen només això, fer, aconseguir. Mm-hmm. Val? Perquè així, d'aquesta manera, ells creuen que se'ls reconeixerà. Però mentre no es reconeguin ells... qualsevol reconeixement que rebin no els hi fa profit. És enganyós, saps? És un mecanisme molt enganyós. I, bueno, i amb aquesta, jo crec que, diguem-ne que aquestes són les cinc més importants, que es poden donar conjuntament, que no és una sola, sinó que doncs, moltes vegades els pares que rebutgen o que rebutgen els seus fills o que no són conscients que els han rebutjat o que no els han rebut amb prou...
Èmfasi
i el
pompa,
cor obert,
exacte.
Sinó que de cop i volta se'ls ha desestructurat tot l'equilibri en el que vivien. Normalment rebuig, abandonament, van lligats una mica. Humiliació, exigència, també... Però vaja, que sempre hi ha una que predomina més i això fa que la personalitat que desenvolupi aquella criatura estigui marcada sobretot per aquest patiment, no?
És important per intentar resoldre i superar aquestes ferides saber que existeixen i d'on et pot venir?
Evidentment, saber que existeixen, si una persona es vol sanar, sí, l'altre dia rebia un missatge d'una consultant, no? I reconeixia, no? Havíem arribat a un punt del procés on reconeixia que havia d'entendre i havia d'acceptar una sèrie de coses, d'una sèrie de ferides que no les podia deixar més de banda i que s'havia de sanar perquè si no, així no volia continuar. Val? Llavors, evidentment, podem posar parxes, podem posar tirites, com dic jo. Jo, la meva forma de treballar sempre intenta anar més enllà, anar més, no remenar el passat, però sí superar-lo. I per superar-lo, evidentment, hem de ser conscients del que ens ha format o conformat, el que ens ha condicionat, i poder-ho expressar. Perquè si no ho entenem i no ho expressem, no ho podem alliberar. Això emocionalment no s'entén de forma lògica, però és així. És així. La nostra emocionalitat depèn de que tinguem una vida més o menys satisfactòria o més o menys feliç. I la felicitat no és un ideal. La felicitat és algo, o sigui, ser feliç amb lo mínim, però ser feliç amb un mateix.
Clar.
Això està clar. I bueno, i acabem, no? El programa avui ha sigut
sí,
molt llarg.
Sí, avui déu-n'hi-do, home, perquè donava de sí, havíem de tractar aquests cinc exemples més habituals de ferides emocionals que es pot tenir a la infantesa. Val, Roser, doncs escolta, després d'aquest programa tan interessant, ens emplacem d'aquí 15 dies per parlar d'algun altre tema que tinguem entre mans.
Sí, en tenim uns quants.
Per això.
Molt bé, Gemma.
Molt bona nit.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.